bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que repassa l'actualitat teatral de la nostra ciutat i de més enllà. Aquest març us oferirem més entrevistes i reportatges que mai perquè l'activitat de les entitats, grups, companyies i col·lectius teatrals està desfermada. Seguint amb la tendència del febrer, l'oferta és àmplia i tots els projectes que fins ara s'estaven preparant ara ja es poden estrenar o ja han aixecat el taló. Acabarem de complementar aquesta informació amb d'altres seccions, com sempre, musicals, cinema, sobre curiositats històriques, tertúlies... Tot això, com ja sabeu, ho fem gràcies a un fantàstic equip que està format per Laura Lozano a la producció, Eloi García, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià García, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Eli i Xavi Quero, la veu del programa Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González i qui us parla, Marcel Castillejo. Avui us parlarem de dues propostes teatrals locals, però no deixeu d'escoltar-nos cada setmana perquè en podreu descobrir moltes, moltes més. Abans d'alçar el taló, permeteu-nos que, en nom del món teatral i de la cultura sabadellenca i també de l'equip del programa, traslladem el nostre suport absolut a la població ucraïnesa. La guerra no resol mai res, tot el contrari. Rebutgem l'ofensiva militar de Putin i el terror que les tropes russes han desfermat en aquest territori. Amb gran pena, amb impotència i tristor i dolor, diem no a aquesta guerra i diem sí a la pau, a l'educació, a la cultura, als drets socials i a la democràcia. Som-hi, ara sí, comencem. Amunt al taló. Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui. A la secció de la platea indiscreta farem un cop d'ull com cada dimecres vespre a la cartellera teatral sabadellenca amb la Júlia Stals. Molta atenció perquè ens hi ha de cabre tot a l'agenda. A l'espai de l'entrevista parlarem amb Xavi Clapés i Berta Bresó, el director i la jove actriu protagonista de l'espectacle infantil El préssec gegant, una proposta tendra i simpàtica a partir de la novel·la de Roald Dahl que Joventut de la Faràndula recupera després de la pandèmia per tot el públic que no la va poder veure aleshores o que vulgui repetir. La jove Jana, orfa i maltractada per les seves malvades tietes sense cor, viurà aventures dins d'un gran préssec on també hi ha anat a parar una colla d'insectes intrèpids. La segona conversa del programa serà amb l'Enric Company i Tami Vázquez, director i actriu de Revolta de Bruixes, l'obra de Josep Maria Benet i Jornet, que la companyia teatral de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell està representant aquests caps de setmana a l'auditori de l'entitat, una obra amb 6 actrius i un actor. En una empresa, 6 dones encarregades de la neteja iniciaran una revolta perquè no se'ls paga allò que els correspon per la seva feina. Ara bé, se'n sortiran, les escoltaran, perquè protesta cadascuna d'elles davant d'aquesta injustícia. Amb l'Adrià García ens infiltrarem als assajos finals de La corda maleïda basada en la soga d'Alfred Hitchcock, al Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta i també al préssec gegant de Joventut de la Faràndula. Sabrem si hi ha nervis i si tot està a punt entre els actors i actrius d'aquests espectacles. L'Elvira Franc, com sempre, Teatre de Franc, ens porta dues recomanacions teatrals de muntatges de Barcelona. L'Uraneta, a la Villarroel, amb uns esplèndids Daphnis Balduz i Emma Vilarassau, dirigits per Josep Maria Mestres. Una obra molt potent sobre la pèrdua, la superació, sobre l'homofòbia, també sobre el dolor, i Terra Baixa, l'experiment del director Roger Bernat, un exercici insòlit i força curiós amb 78 actrius i actors diferents que vol imitar o copiar la proposta que Puigcerver va fer de la famosa peça d'Àngel Guimerà. Aquest és el menú d'avui, que déu-n'hi-do. Ara sí, arrenquem.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, moment d'espiar ràpidament, de fer un repàs, com sempre, a la cartellera teatral de Sabadell. Volem assabentar-nos de les propostes programades aquest cap de setmana i aquesta informació la té ben ordenada la Júlia Stals. Bon vespre.
Bon vespre. Doncs sí, aquesta setmana compta amb moltes estrenes teatrals.
Sí, sí, ja ho dèiem, que la cosa, la ciutat bull, no?, a nivell teatral ara mateix.
Sí, sí, i això ens agrada.
Digue'm, Júlia, què tenim per començar?
Doncs comencem al Teatre Sant Vicenç, que estrena La corda maleïda aquest dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. Això fins al 27 de març. I també segueix en cartell La lliçó, divendres a les 10 del vespre.
Molt bé, què més? Què més tenim?
El Ciervo representaran la ponència aquest dissabte a 8:45 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda, fins al 13 de març.
Les entitats de l'estar a tope i em sembla que tenim alguna coseta més, oi?
Sí, a la Faràndula estrena El préssec gegant dissabte a les 6 de la tarda i el diumenge dues sessions, la primera a les 12 del migdia i la segona a les 6 de la tarda, fins al 13 de març.
Estupendo, propostes per tots els gustos i per totes les edats. Alguna cosa més, també?
Sí, la companyia Flors de Primavera representarà Entre la tardor i la primavera, una obra que ens avançarà els millors fets de tres estacions, aquest dissabte i diumenge a les 6 de la tarda.
No parem, a Sabadell? Què més podrem trobar a la cartellera?
Al Teatre de l'Alternativa presentaran el concert de musicals aquest dissabte a les 6 de la tarda i a 8:45 del vespre. I aquest diumenge a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. És a dir, cada dia amb dues sessions.
Estupendo. Això és tot? O
falta
no?
Falta l'Arlequí, que
encara
mai falla.
Encara més.
Amb les Titelles, que aquesta vegada estrena Faules dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia.
Molt bé, o sigui que la canalla té propostes especialment per ells, no? Per ells i
sí,
elles,
sí, sí.
I el públic adult també. Això és tot o encara tenim més coses?
Ara, això és tot. Aquesta setmana és tot.
Val, perquè Déu-n'hi-do, eh? No arribem a tot, Júlia. De tota manera, ens has de revelar quina era l'obra fake que ens vas comentar la setmana passada.
Doncs l'obra fake era que al Teatre Teatral presentarien, perquè era fake, figuretes immenses.
Figuretes immenses. No, tenim un préssec immens que avui en parlarem, però figuretes immenses no. El Teatre Teatral tampoc el tenim, aquest. Bé, doncs, gràcies, Júlia. Algun recordatori més?
Sí, doncs, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzat, disponible a iOS i a Android, i a la web de Sabadell Cultura.
Perfecte, doncs gràcies, Júlia. Seguirem dimecres vinent repassant aquesta cartellera local. Que vagi bé, bona setmana.
Bona setmana.
L'entrevista.
Gràcies per deixar-me venir amb vosaltres.
Què dius, ara? No te n'adones que si hem arribat fins aquí és gràcies a tu?
Estimada Jana, ets la millor companya de viatge que ens hauríem pogut imaginar.
Si estem junts, si ens ajudem, podem aprendre els uns dels altres.
La Jana és una nena valenta, curiosa i amb un gran cor, que voldria ser lliure, viatjar i ser feliç. Però des que els seus pares van morir atacats per un rinoceront, ha hagut de quedar-se a viure amb les seves tietes malvades que la maltracten, se'n burlen i ni tan sols l'anomenen pel seu nom. Però màgicament, el jardí pensit, trist i fosc de les tietes hi creixerà, en un presseguer, un préssec immens. A dins hi viuen una colla d'insectes simpàtics que són una gran família i que ajudaran a la Jana a fugir per embarcar-se en una aventura esbojarrada. Joventut de la Faràndula estrena aquest musical infantil, el préssec gegant, que ja es va representar en dues ocasions abans de començar aquesta pandèmia. Amb música d'Adrià Mena i Miquel Tejada i amb guió i direcció de Xavi Clapés i Alba Grau, dos joves actors de la ciutat, aquesta novel·leta de Roald Dahl torna a cobrar vida a l'escenari del Teatre del Carrer de la República. Per això avui hem convidat al programa, a l'Amunt al Taló, el Xavi, un dels directors. Bon vespre.
Hola, què tal?
I també una de les joves actrius que interpreta la Jana, la protagonista de la història, que és la Berta Bresó. Bon vespre, Berta.
Hola, bon vespre.
Aviam, es tracta d'un muntatge que, ara ho mig dèiem, va quedar interromput en sec pel confinament, no?, i que ara es recupera. Això deu haver generat moltes coses a nivell emocional a tot l'equip, no?, suposo. No sé, aleshores, quan hi va haver aquest inici de la pandèmia, com us vareu sentir, i ara que ha tornat a engegar, també, una mica quines són les sensacions de l'equip, no? Ha passat molt de temps.
Ha passat molt de temps, la veritat, i reemprendre-ho ja és un còctel d'emocions, en realitat, perquè justament quan ens va arribar la pandèmia estàvem ben bé a l'Equador, estàvem al mig, a la meitat de la segona temporada. Normalment, amb Joventut de la Faràndula, amb tots els projectes que fem, és programar tres temporades de 6 funcions per temporada per poder tenir també un recorregut i que tota la ciutat pugui veure les històries que expliquem. I a nosaltres ens va enganxar just a la meitat. El primer canvi més gros que hem notat, ara tornant de la pandèmia, ha estat que les nostres protagonistes tenien 9 anyets i ara són unes adolescentes, oi que sí, Berta?
Sí, perquè juntament amb la Júlia Antolinos hem crescut bastant i això.
Molt bé. Hi ha ganes d'acabar, per tant, les funcions que es van engegar, no?, de rematar aquesta feina i d'alguna manera de tancar la pandèmia, no? Vam començar la pandèmia amb préssec gegant i acabem també aquesta pandèmia, no?
Mira, t'he de ser sincer i és que ara sí que en tenim moltes de ganes, perquè tenim l'estrena de la tercera temporada a tocar aquest mateix dissabte, però, ostres, ha estat durillo reemprendre alguna cosa després de dos anys sencers, de març del 2019, al març de 2022, són dos anys que hem estat separats també tota la colla, així que hi ha punt de mandra d'haver de tornar a començar, tornar a reemprendre tot, tornar a assajar les hores que hi dediquem, però per altra banda també estem molt emocionats tots, crec, per part de l'equip directiu, l'equip d'actors tècnics, en poder acomiadar com cal aquesta tercera temporada del Préssec Gegant.
Clar, tot aquest temps que hem estat tancats, que ens han passat tantes coses, aquí venen al programa, venen moltes companyies, molts grups de teatre que diuen això, que haver d'allargar un projecte, no? O la preparació d'un projecte, més aviat, també, tant de temps es fa superfeixuc, però que finalment, quan el pots fer, és un alleugeriment, no?
I tant. Perquè la veritat és que la preparació d'un muntatge com aquest, oi, Berta, és molt intens, són moltíssimes hores, és una infraestructura que costa molt dur a terme, i aleshores quan ens posem a fer les funcions, tan sols et trobes amb 6 obres de teatre per temporada, i es fa tan curt que ho acabes... Bueno, que ho disfrutem tots, evidentment, i ho gaudim molt, però se'ns acaba fent molt curt per tot el treball que hi portem darrere.
Xavi, recorda'ns una mica com va sorgir la idea de... Ara ja farà molt. De tirar endavant un projecte com és el Préssec Gegant, no? Com vareu escollir aquest títol en els inicis i com vareu plantejar el guió i les músiques? Com doncs, ho veu parir, això?
Doncs, juntament amb l'Alba, com has dit, l'Alba Grau és una gran amiga, una gran partner que he tingut al meu costat amb altres projectes, que justament vam començar amb tallers de teatre al Ferran Casablanques, i d'allà ens vam conèixer i vam començar a fer mil coses junts, i on va començar vam començar a adquirir aquesta professionalitat de la qual actualment ens hi dediquem els dos, va ser Joventut de la Faràndula. Joventut de la Faràndula ens ha recolzat moltíssim, inclús amb aquesta història tan esbojarrada que ningú coneixia, i ha estat molt al nostre costat, això per començar. I el perquè d'aquesta història, doncs mira, coincidíem amb l'Alba, que és un conte de Roald Dahl que nosaltres ens llegíem de quan érem petits, que després Tim Burton va produir una pel·lícula pues, als anys 90, del qual a mi m'encantava, i casualitats que a l'Alba també li encantava. Clar, posats en el món de la joventut de la faràndula, ens vam plantejar de poder fer una adaptació de teatre musical d'aquesta història, la qual aquesta bogeria que va començar el 2018 l'hem pogut tirar endavant, això, gràcies al recolzament de Joventut de la Faràndula, gràcies als actorazos que hi tenen, gràcies a la ciutat que està super disposada a venir a veure la cultura de la ciutat de Sabadell.
I tot plegat amb aquestes músiques, no?, del Miquel i de l'Adri.
Correcte.
I amb les coreografies de la Montse, de Swingopats, de Bots, no?
De músiques, comptem amb el Miquel Tejada i Adri Mena. Miquel Tejada i jo som molt amics des de fa molts anys, i ben bé que tenir-los al nostre equip ha sigut una meravella, o sigui, ha sigut un regal. I afegir-se a l'Adri Mena, que és un professional... ens ha anat, vamos, de perles. I Corios, juguem una miqueta també en el mateix terreny, estem envoltats de gent que ens estimem molt i que cada un es dedica a algú en concret, però tots acabem seguint una família, tots ens coneixem, tots som amics. Jo he ballat a l'escola de dansa Bots, on hi dirigeix la Montse Argemí. Com molta gent ja sap, que bueno, Montserrat ja m'hi ha fet les coreografies de molts projectes de Joventut de Faràndula, Sant Vicenç, ha estat al Teatre del Sol també, i no hi vaig tenir cap mena de dubte en comptar amb ella. Però aquí jo li volia afegir una segon vessant del món de la dansa, que seria el swing. Que el swing compto amb les coreografies de la Mercè Sánchez, que també és una altra amiga meravellosa que tinc al meu costat, i que ha fet unes coreos brutals. Aleshores, primera i segona temporada, 8 ballarins de swing, ara passem a ser 6 ballarins de swing.
Berta, aviam, han canviat moltes coses des de la darrera vegada que recordes que vas representar l'obra, perquè hi ha una cosa que ja ens comentaves abans, no? I el Xavi també, que és inevitable, que és que has crescut, no?, d'alguna manera.
Com el mateix préssec, eh?
Exacte, com el mateix préssec, que ens hem fet gegants, o una mica més vells, també la resta. I hem, sí, amb aquests 2 anys i tota la preparació prèvia, clar, ha anat passant el temps, no? No sé si ja us n'havíeu oblidat del préssec o fer memòria, us ha sigut molt fàcil, ha sigut ràpid.
Jo me n'havia oblidat, però després quan ho vaig llegir tot, doncs ja me'n vaig en recordar, perquè clar, és un projecte que tot i que ja fa 2 anys que s'ha parat, doncs al final vam estar molt de temps assajant i això, i al final se't queda guardat, tipus, no sé.
Mm-hmm. I ara, ara que has recuperat l'obra, fent una mica de memòria, no?, recuperant-la, l'has llegit igual o li has trobat algun altre sentit o has vist que hi havia una
mica... Els he trobat altres punts, també, altres sentiments i doncs altres maneres de veure la història, però segueix sent la mateixa i m'agrada molt.
Mm-hmm. Clar, i a nivell d'interpretació, suposo, Berta, heu hagut de fer petits canvis, no?, per intentar aparentar una edat una mica més petita, no?, amb la Júlia Antolinos, que és l'altra Jana de l'equip.
Doncs sí, perquè clar, abans érem unes nenes i depèn de quines accions que fèiem, doncs eren les de la nostra edat, no d'una nena de 9 o 10 anys, però clar, ara hem crescut i també se'ns nota i hem hagut de canviar també algunes accions.
Bueno,
cal dir que la Júlia Antolinos també ha fotut una bona estirada, que li enviem un petó molt fort des d'aquí,
sí.
Perquè déu-n'hi-do, però són molt cracs, les dues ho fan superbé, ho estan adaptant superbé.
Molt bé, molt bé. Clar, aquest personatge de la Jana segueix sent el mateix, però suposo que també vosaltres li podeu donar ara una vessant una mica més adulta, no? Xavi, a nivell de direcció, a l'hora de recuperar l'obra, també han calgut molts canvis després de tota aquesta etapa pandèmica o ho heu procurat ser bastant respectuós amb el que es va fer?
Doncs et diré que l'Alba i jo pensàvem que tindríem algun problema en poder recuperar aquesta obra després de 2 anys i he de reconèixer que, ostres, tots els actors ho han recuperat a la perfecció, nosaltres no hem hagut de fer pràcticament cap canvi, hem tingut la sort de comptar pràcticament amb el mateix elenc que actuava fa 2 anys. Hem fet un canvi, per exemple, hi ha un personatge que ha hagut de canviar, com és l'Oriol Berg, que està amb nosaltres en l'equip en aquesta tercera temporada, però més o menys tots seguim sent els mateixos. Sí que ens trobem, per exemple, amb el mateix problema de l'edat. Les gavinetes petites que surten, bueno, tenien 6 anyets, eren molt petites, i de 6 a 8 o de 7 a 9 han fet una estirada també brutal. Aquí el canvi que hem hagut de fer és una qüestió de coreografies o de vestuari, d'anem a canviar 4 cosetes, però el guió en si tenim la sort de que tot es manté exactament igual. És més, després d'aquesta pausa de 2 anys hem pogut millorar coses, així que jo crec que estic molt content del resultat.
Va, i parlem una mica de l'espectacle en si, l'argument ja el sabem. El sabem de memòria, de fet. Parlem una mica de la moral de la història. Què creieu que ens intenta explicar Roald Dahl o com ho veieu vosaltres? Vaja, com ho llegiu vosaltres? Aquesta adaptació que s'ha fet ara en teatre i que representarà el Teatre de la Faràndula, què creieu que explica o què creieu que vol dir al públic? Com ho veus, Berta?
Doncs jo crec que dona una moral... que tot pot anar molt malament, però algun dia sempre hi haurà un petit canvi que farà que vivis aventures molt, molt boniques i que els somnis sempre es poden complir i sempre pots viure grans aventures, que no t'has de donar per vençut.
Molt bé, super esperançador, ja molt maco.
Ha dit el que, exactament el que és.
Molt bé, molt bé. I aquest sentiment de família, no?, també, que amb els diferents personatges que hi ha a l'obra, és super important, no?, també, de sentir-se part d'alguna cosa, sentir-se valorat i sentir-se estimat, no?
Aquí és el, diguem, la moraleja, permeteu-me, el castellanisme, sí, de la història, és el, entre molts d'altres, la família. Aquells que t'estimen de veritat, te'ls pots trobar en qualsevol moment de la teva vida. La Jana, que és la protagonista d'aquesta història, en un moment molt crític de la seva vida, on se sentia sola, s'acaba trobant 6 amics inseparables que casualment i fantàsticament són insectes gegants.
Però que això no vol dir res,
que
no?
Això no vol dir res, perquè cadascú és una mica el que explica la història. Cadascú és com és, cadascú té la seva manera de ser, cadascú té maneres diferents d'actuar, però que al cap i a la fi, si són persones o éssers que t'estimes i que estan al teu costat, és el que més importa, a crear la teva pròpia família.
És important. Berta, i què me'n dius dels diferents personatges que et vas trobant en aquesta història com a protagonista i que interactuen amb tu, no?, de les tietes, d'aquests insectes, d'aquests 6 insectes, de tots aquells que us aneu trobant durant aquest viatge? què creus que representen en cadascun d'aquests personatges? Perquè cadascú té un caràcter super, super marcat, no? I super diferent.
Sí, doncs de les tietes hi ha dues, que són la tieta Esponja i la tieta Espina. La tieta Esponja és bastant baixa i una mica gorda. I és bastant graciosa, tot i que intenta fer por i passar malament a la Jana. Però la que sí que fa por de veritat és la tieta Espina.
Ja li direm.
Que és la més, bueno, més alta, més estirada, i que sí que està disposada a fer passar malament a la Jana. Després dels insectes, doncs hi ha un centpeus molt poca vergonya, un cuc sec.
El conec, aquest. Un cuc sec.
Una Marieta, que amb ella tinc una relació molt maternal, una aranya molt divertida, una cuca de llum que està una mica sorda, una llagosta que és molt llesta i és...
Cada un dels personatges que estan a dins del préssec gegant seria una miqueta, per fer-nos la idea, allò que la Jana necessita per poder trobar-se ella mateixa al llarg de la història, per poder-se trobar...
Que necessita tenir, no?
Necessita tenir, doncs, això que deia la Berta, no? El sentiment maternal, o aquella persona que et fa riure cada dia, o aquella persona que és prudent i et posa a lloc... Una miqueta són cada una de les personatges que poden arribar a fer completar la personalitat de la Jana.
I ho aconsegueixen, no?
I tant que ho aconsegueixen.
No desvetllarem al final, però ho aconsegueixen bastant. Deixeu-me preguntar-vos també quin personatge us hagués agradat interpretar si no féssiu el vostre, eh? Si no tinguéssiu el vostre personatge, què us hagués agradat fer?
Mira, jo cal dir que, a part de director, amb l'Alba, els dos directors fem de pare i mare. Per què? Perquè són uns papers molt petitons, que apareixen a dues escenes molt petites al llarg de la història. Uh-huh. En el seu moment vam trobar que nosaltres havíem d'estar dirigint, recolzant els actors i poder estar una mica alerta de tot el que passava. Però no sé què va passar, que no hi havia manera de trobar actors que estiguessin disposats a fer aquest paper, perquè un no podia, perquè l'altre no li acabava de fer el pes. Bé, que no trobàvem aquests actors, fins que vam decidir que l'Alba i jo, mateixos directors, fèiem aquest paper, que era molt simbòlic poder fer els pares de la Jana. No, és una miqueta també el comparar els pares del projecte. A mi, personalment, m'encanta, no canviaria per res, és molt sentimental. Ara, si hagués de canviar algun, crec que el Centpeus m'agrada molt. M'encanta.
I tu, Berta?
A mi el meu paper de Jana també m'encanta, però m'agradaria fer de cuca de llum. Ei. És molt divertit.
Molt bé.
És meravellosa.
Supercòmic. I quin moment de l'obra, Berta, recordes així que t'agradi més, que hi connectes més?
Doncs disfruto molt en el final, perquè ara no explicaré res, però és molt, molt guai. I també per la meitat de l'obra, quan tot comença a anar bé.
Molt bé. I Xavi, a nivell escenogràfic i tècnic, que no n'hem pogut parlar, què creus que a les espectadores els pot cridar més l'atenció quan vinguin a veure el préssec?
Això també anava a comentar-ho ara. Sí. Doncs també tornem al mateix, no? Tenim la sort de tornar a comptar amb el mateix equip, i a més el mateix equip ha estat super disposat a estar amb nosaltres. Abans m'agradaria parlar de la Marina Xeix. La Marina Xeix és la directora vocal, ha estat a tots els assajos amb els insectes, els nens del poble, el policia, per exemple, tots els personatges que han de cantar, la Marina ha estat amb nosaltres i ens ha donat un recolzament molt, molt bèstia, i donar un cop de mà amb tot el que hem necessitat, així que és molt, molt guai, la veritat. I a nivell de nivell tècnic i de efectes especials, sí que hi han sorpresetes a dins de la història. Tenim també el Contracorrent, ens ajuda a fer tota la part tota la part tècnica, diguem, regidoria, sí, sí. I llavors efectes especials que tenim jugant tota la faràndula, que ens dona un cop de mà amb pirus, llums, efectes...
Sí, serà espectacular, no? I visualment molt, molt maco.
I tant, i tant.
Doncs Xavi, Berta, gràcies per ser aquí a l'Amunt al Taló. Xavi, ens tornem a veure en un altre programa, perquè ens has d'explicar una cosa que s'ha posat en marxa a nivell teatral a Barcelona i que tu hi estàs molt implicat, i estàs al darrere, no?
Estic
molt implicat.
Totalment implicat.
I és molt interessant, en parlarem en un proper programa, us deixem aquest misteri, per tant. I que recordem també que el Préssec Gegant es podrà veure els dies 5, 6, 12 i 13 de març a la Faràndula, els dissabtes a les 6 de la tarda i els diumenges a les 12 en sessió matinal del matí i també a les 6. Gràcies i molta merda.
Gràcies.
Adéu. Bon vespre.
Encara no has pagat. vosaltres, pagueu el doble!
El Taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. L'entrevista.
Josep Maria Benet i Jornet, una obra de finals dels 70, a l'Auditori de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell. Un grup de 6 dones encarregades de la neteja en una empresa, un bon dia decideixen que ja n'hi ha prou d'aguantar unes condicions de feina horroroses, un sou nefast i de ser explotades de mala manera. Intentaran unir-se i rebel·lar-se perquè tot això canviï, queixant-se al vigilant que d'alguna manera és el seu supervisor més directe. Aconseguiran el seu objectiu? Podran fer front comú de debò per canviar les coses? Anant una mica més enllà, en un món governat per homes, aquest sector invisibilitzat i amb sempre dones al capdavant, aconseguirà sobreposar-se o sorgiran petites diferències i petits entrebancs en tot aquest plantejament? Com ja haureu endevinat, parlem de Revolta de Bruixes, una de les obres de Benet i Jornet més representades per tot Catalunya, més recordades, amb moltes arestes, amb molts fils per unir, amb molt de suc, amb molt missatge també i uns personatges molt interessants. La companyia de teatre de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, amb l'Enric Company com a director, l'han dut a escena i segur que moltes de vosaltres ja l'haureu vist al seu auditori perquè va començar a rodar fa un parell de caps de setmana. Aquesta setmana és la darrera, així que no s'hi val a badar si volem venir i submergir-nos en aquesta peça que ens explica tantes coses. Ens acompanyen a l'estudi l'Enric Company a la direcció i també la Tami Vázquez, una de les actrius que interpreta el personatge de la Paulina. Bon vespre a tots dos.
Hola.
Gràcies per venir.
Hola.
Com han anat aquests primers caps de setmana? Seria la primera pregunta. Com ha reaccionat el públic? Teniu intenció de fer més representacions d'aquesta obra? Estan anant bé?
Molt bé, molt bé. Estem molt contents. La resposta per part del públic ha estat molt bé.
Sí, Tami, com ho veus tu?
Ha sigut una meravella. El fet, en el moment que baixes de l'escenari, la gent et felicita i els hi veus la cara de m'ho he passat bé,
sí.
Aquella és la màxima satisfacció que pot haver-hi.
Molt bé. Se'n podrà fer alguna més o no? Hi haurà una mica de pròrroga o és impossible?
Sí, sabeu que el mes que ve hi ha el Dia Mundial del Teatre i a través de l'Ajuntament doncs, bueno, ens hem posat d'acord diferents entitats que fem teatre i nosaltres hem proposat fer un dia més doncs, per estar dins d'aquest projecte que, si no m'equivoco, és el 26, crec que és el dissabte 26 de març.
Mm-hmm.
Crec,
és una obra,
si no m'equivoco.
La representació, vols dir?
Podria ser el 19, perdó. Perdó, que estic amb tantes...
Em sona més el 19, eh?
Sí? Doncs el 19.
Bé, acabarem de confirmar, però sí. Si no hi ha opció de venir ara aquest darrer cap de setmana, hi haurà aquesta funció extra, no? És una obra difícil, Revolta de Bruixes? Què en penseu? Perquè hi ha alguns textos de Benet i Jornet, no?, que acostumen a... Hi ha alguns que són molt críptics o molt enigmàtics, que els personatges tenen uns parlaments que desconcerten una mica, que arguments pocs clars o que de vegades potser les espectadores es poden perdre. És un text difícil?
No, en aquesta no. En aquesta obra el text no és difícil, el text com a tal, vull dir, no amaga res, no és un text estrany, no.
Sí, és bastant més transparent d'alguns altres.
Sí, de tota manera, també et diré que el que he fet és versionar-lo una mica, de manera que no hi hagi, vull dir, no podries situar-lo en una època concreta. O sigui, està una mica fet atemporal. Perquè han tret algunes paraules no massa, no massa cosa, però hem dit algunes paraules que potser sí que ja situaven aquesta obra, doncs, 40 i pico d'anys enrere. I com que és un tema, sí, doncs, atemporal, un tema que avui encara està passant, per desgràcia, els temes laborals, si no maltractament, pues, aquestes situacions, doncs l'hem adaptat una mica de manera que no se sap exactament a quina època és. Però dic, no ha estat difícil. El difícil ha estat aprendre's aquests textos.
Ja m'ho imagino.
I ja la majoria, diria que pràcticament el 70% de l'obra van molt picats. Per tant, han fet una feina brutal, brutal, perquè si no recorden d'un peu o d'un text, el següent no entra. Això ens ha passat als assajos, sí, 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 i ha sigut un caos.
I això per aconseguir aquesta naturalitat, no?, de converses una mica, suposo que quotidianes, no?, entre els personatges, no? A nivell interpretatiu, Tami, ha estat un repte? Ha estat un text complicat per les sis actors i l'actor?
No deixa de ser el Benet i Jornet, i la seva essència està, encara que quatre parauletes o yeah, cosetes s'hagin modificat. Sí que hi ha una evolució dintre de cada un dels personatges i potser trobar l'essència de cada un dels personatges ha sigut el que més ens ha costat a nosaltres. En el moment que ja el coneixes i ho poses a l'escenari i el treball de tots, finalment s'acaba fent, no? I mica en mica, assajos i treballa molt, molta feina.
Per tant, heu pogut fer un treball, no?, lent, suposo que molt, molt al detall per anar construint aquests personatges, que cadascú tingui les seves particularitats, no?
Bé, cal dir que gairebé hem estat
un any.
Déu-n'hi-do.
Clar que hi ha hagut la pandèmia, bueno, per sí, entremig, que hem hagut de suspendre alguna setmana d'assaig. També hi van haver unes vacances per entremig. Però...
El Nadal. El Nadal, també.
El Nadal, però sí. Jo crec que és la obra que jo he vist treballar més durament a la gent.
Com creieu que són aquestes sis dones i aquest vigilant que ens dibuixa el Benet i Jornet a Revolta de Bruixes? Perquè cadascuna deu tenir el seu caràcter, no?, les seves opinions, i no deuen actuar de la mateixa manera. No, i potser això és el desencadenant de tota la trama que vindrà després, no? Però cadascuna té el seu tarannà, no? Com ho veieu, això?
Bueno, cada una és d'un pare i d'una mare i cada una està feta d'una manera. No tenen res a veure entre elles. L'única cosa que els uneix inicialment és la lluita que tenen contra el vigilant. Mm-hmm. I mica en mica es va veient l'evolució de cada personatge i se les acaba coneixent. I n'hi ha a les que acabes estimant i n'hi ha a les que no estimes tant quan s'acaba l'obra.
I tenen aquest objectiu comú, no? I la Paulina, per exemple, com seria? Com la definiries?
Bueno, la Paulina és una miqueta tonteta.
D'acord.
Sí que té moments de ràbia cap al final, no? Té una miqueta d'ira i es transmet i no és tonta de que no en sàpiga, sinó que no arriba més. No, per circumstàncies, per la vida.
Potser una mica influenciable, no?
Sí, i es deixa portar per totes i totes l'utilitzen d'alguna manera.
Mm-hmm. I per tant, si hi ha un personatge que té aquest caràcter innocent, imagino, no ho sé, no ho conec tant, però que hi haurà algun altre que serà l'extrem contrari,
sí,
no?
Sí, i tant.
Mm-hmm. A la introducció us ho comentava, no?, el tema del missatge de l'obra. Creieu que la situació que viuen aquestes sis dones pot voler retratar d'alguna manera aquest món tan heteropatriarcal i molt masclista i que massa sovint discrimina les dones per ser dones, pel fet de ser dones, no? Vivim en un món governat per homes i calen aquestes revoltes de bruixes, de vegades són necessàries?
Jo no crec que sigui realment el tema principal la revolta que fan per la feina. És una cosa de les que està passant constantment.
És una circumstància, no?
Sí, és una circumstància més. Realment és una miqueta veure què passa quan s'ajunten persones que tenen, per una banda, por, llavors, és fàcil dominar-les. I se n'aprofiten d'això altres dues companyes d'elles per dominar-les, per portar-les per on elles volen. Una vol fer una revolta sindicalista, una revolta, doncs, amb llei, i l'altra la vol fer, vol dominar-la sota la por, parlant d'esoterisme i d'aquestes coses, no? Mm-hmm. I veus els altres personatges, cadascú amb el seu problema, cadascú amb la seva cosa, que com és fàcil, sota aquestes pressions, sota aquests casos, dominar la gent. Crec que té moltes, moltes coses aquesta obra. Sí. No és només la situació de domini perquè el cap principal no apareix mai, el que apareix és l'encarregat, i també arriba un moment que també veus que ell no en té cap culpa, que està...
És un manat, no?
Sí, és un manat, no? I que es troba entremig i que per això també posen aquest tipus de persona, que és una persona una miqueta, com et diria, pues que també li fan fer el que volen, no? Jo en castellà, en català no sé com es diu, és pusilànime.
Sí.
Una persona que és... Bueno.
Sí. De tota manera, el fet que siguin dones suposo que no deu ser banal, no? Que també en aquest sector, sobretot el duen endavant dones i potser, no sé, el fet de que aquesta revolta no tiri endavant, no sé si té alguna cosa a veure amb el fet aquest, no? Que siguin personatges femenins. A més, Benet i Jornet, no? És potser per l'època, sembla que serà una mica renovador del teatre i començarà a introduir personatges femenins que són una mica més importants que no pas en èpoques anteriors, no?
Sí. La revolta no tira endavant perquè hi ha altres interessos. Hi ha altres interessos entre dins d'elles mateixes.
Mateixes.
Sí, però realment no és lo important. L'important és tot el que passa, el per què és un motiu, però l'important és tot el que passa, sí. Jo he arribat a la conclusió... Bueno, jo quan algú em pregunta... M'agradarà la que no coneix. Benet i Jornet, són gent que van a veure el teatre, em diu, m'agradarà l'obra, li dic, veuràs a sis dones, i en aquest cas un home, no? Però sí. Sis dones, a sis artistes molt potents. O sigui, s'han fet el personatge molt potent. Uh-huh. I fan el que volen amb aquell personatge. Uh-huh. De fet, també perquè han treballat molt, han arribat a aconseguir això. O sigui que es veurà sis dones que, bé, sota aquest domini, pues al final no arriben a fer el que es proposaven, però realment aquestes dones són potents, qüestió que a la millor amb sis homes no passaria.
Ja,
sí. No veuríem.
Les aquesta. Dones sempre són més viscerals, no?
No veuríem potser aquesta potència, oi?
Mm-hmm. No,
inclús la Paulina, aquest personatge que és una miqueta que li falta, que va de bullir, també és un personatge molt potent. I des de l'inici totes saben, jo he dit que si anem a algun festival, crec, però no perquè les de més o els de més no tinguin una alçada bona, un nivell bo, crec que aquest personatge es mereix un premi. Jo crec que se'n durà un premi. Aquí estem parlant que totes són protagonistes, eh? Totes són protagonistes, estan damunt l'escenari durant tota l'obra, però aquest personatge costa molt fer-lo. I jo sap, la Paulina, bueno, la Tami ja sap que a vegades... Sí, és la Paulina. Que a vegades hem hagut de dir, no, ja no pugis més d'aquí, no facis més la tonta, frena't una mica... Sí. O sigui, l'hem anat moldejant i és un personatge 100% dolç, 100% humà, potser més, si cal, més humà que els altres.
Bueno, és molt tendre, la Paulina. Mm. És tendre i això al públic li agrada.
Clar, però que no, és, potser és innocent, no? Però no vol dir que tingui un fons, no?
Sí.
Molt potent.
Sí.
Quins moments de l'obra destacaríeu més, tant un com l'altre, i per quin motiu? Hi ha algun fragment que us enamori una mica més o que us captivi?
Però visualment
més?
O...
Interpretativament, per exemple...
Bueno, un moment monòlegs. Hi ha un moment que hi ha tres actrius que fan un monòleg i és espectacular. Espectacular aquell moment.
Us sentiu identificats, identificades amb algun personatge o amb algun moment concret de Revolta de Bruixes?
Identificats potser no, però sí que els hem fet nostres, els personatges. Tots tenen una miqueta de nosaltres.
Si no, home, no podria... la Tami és una mica com la Paulina.
Ja veràs, quan ens agafem d'aquí.
No anem cap aquí.
Hi ha una altra part que jo sé que els agrada, però a elles no els agrada tant perquè des de dalt l'escenari no poden veure com es veu des del públic.
Mm, les cartes.
Que juguem, sí, que juguem amb la llum. Hi ha un moment que van preguntar-li les cartes,
sí.
què passarà, si arribaran a guanyar el vigilant, aquest plaig que tenen i això, i la llum baixa i es concentra on estan elles. I hi ha una cosa que tenen molt clara, que la vam marcar des d'inici, que les seves eines de treball, escombres, tal, estan totalment verticals. I aquell efecte d'aquelles persones tan concentrades amb les cartes, amb aquella llum que baixa, des del públic és... es veu, ja dic, elles no la poden viure perquè no la veuen
tant. Alguna foto ens ha arribat, però no.
Però quan, bueno, quan van veure la gravació es van quedar...
espectacular.
O sigui, hi ha molts moments que jo crec que
bueno,
són...
Bueno, moments que hi ha personatges que es queden congelats i hi ha una escena que hi ha dues persones que van parlant i les altres quatre estan quietes. No sé, hi ha molts moments. No...
Clar, perquè deuen ser diferents, dintre del mateix espai, diferents situacions que passen potser paral·lelament o que...
Sí, no? Sí, sí. Hem tret algunes i les hem intentat fer amb un ordre perquè era impossible. Ja coincideixen algunes, que estan parlant alhora, però això complicava molt l'història. El nostre escenari té moltes limitacions, tant d'accessos com no tenim cametes als costats per amagar-nos. Vull dir, bueno, això també ha sigut un altre hàndicap.
I Enric, per altra banda, t'haig de preguntar per Tres Vàters 3, que ara mateix està representant el Teatre Neu de Barcelona. Explica'ns una mica com està anant, com van aquestes funcions i com és que va sortir aquesta oportunitat a Barcelona, com se sent l'equip, vaja.
Doncs està anant com una merda.
Té el seu sentit.
Sí. L'equip està molt il·lusionat... L'obra aquesta els ha fet amics, n'hi havia alguns que no es coneixien absolutament de res, o són monologuistes, no havien fet mai teatre, han començat a fer teatre, això els ha omplert, els hi ha ensenyat molt, i dic que estan molt il·lusionats. Cada vegada que fan la representació per ells és una festa. El Teatre Neu va contractar-nos, ja havíem fet algun bolo abans, vam anar a fer algun bolo pel Bages, el Teatre Neu ens va contractar el mes de febrer, els quatre diumenges del mes de febrer a les 12:30, i abans d'acabar el mes de febrer ja han contractat el mes de març també, i crec que això continuarà.
Molt bé. Val? A Sabadell també la podrem veure més cops, o de moment us quedeu al Teatre Neu?
No ho sé. De tota manera, així entre tu i jo, que no ho sàpiga ningú,
sí.
Per favor, tapeu-vos les orelles, ja estem plantejant, perquè ja està traduïda al castellà, vaig fer la versió en castellà, ja estem plantejant de preparar-la en castellà per l'estat espanyol.
Déu-n'hi-do, pinta molt bé això. Hi ha algun projecte, a part d'aquest Tres Vàters 3, Enric i Tami, que tingueu sobre la taula, alguna proposta teatral que ens heu de presentar en un futur proper o que podrem veure aviat, sigui amb Belles Arts o sigui amb una altra companyia?
Proper, no. Fa gairebé 2 anys, amb una col·laboradora nostra, una aragonesa, l'Anna Domínguez Ibáñez, ja va col·laborar amb nosaltres amb Les Trompetes de la Mort fa uns 4 o 5 anys. Estem preparant una obra que és la vida, se'n diu Papuixa, que és la vida d'una gitana, la primera gitana que va aprendre a llegir i escriure i feia poemes, no? I la vida aquesta la vam començar a llegir una mica a través dels seus poemes, que els va traduir una dona espanyola, els va traduir al castellà, i ens vam emocionar i volem fer-ne una producció, hem començat ja a escriure i ja hem contactat amb els hereus i ja tenim autorització per poder-la fer. Tot això ha portat molt, molt, molt de temps, perquè els gitanos, les seves descendències no estan en lloc escrites, no és impossible de trobar algú que sigui hereu, o que ha sigut molt complicat, però aquest és un projecte que jo crec que en un anyet i mig o dos el podrem presentar i serà molt potent, evidentment.
Molt bé, doncs així ens agrada que anem fent coses a Sabadell. Doncs gràcies, Enric i Tami, per ser avui a l'Amunt al Taló. Recordeu, els dies 5 i 6 de març, aquestes últimes representacions de Revolta de Bruixes a l'Auditori de l'Acadèmia de Belles Arts, amb la seva companyia, Un Benet i Jornet.
4, 5 i 6,
divendres, dissabte i diumenge, perdoneu. Un Benet i Jornet molt potent, que no deixarà indiferent a ningú. Moltes gràcies a tots dos i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. Infiltrats.
Doncs bé, avui ens hem infiltrat als últims assajos de La Corda Maleïda, la nova obra de teatre que ens presenta el Teatre Sant Vicenç. Una obra de text i suspens que no ens deixarà indiferents. Anem a veure com ho veuen els actors. Endavant. bones. Com esteu portant els últims assajos?
Doncs molt il·lusionat, perquè doncs, entre la meva filla i jo vam fer l'adaptació de l'obra aquesta de la soga de Hitchcock, i també doncs, l'hem actualitzat, perquè l'obra aquesta es va fer l'any 48 i doncs, ho hem actualitzat, que passa precisament aquí a Catalunya i a època actual, no? I bueno, tal com diuen ells, portem ja bastants assajos i clar, és una obra que doncs, combina tot, a més passa tot en temps real, vull dir que es té de coordinar tot molt bé, no?
Com creieu que anirà aquesta estrena de l'obra?
Tensa, perquè és una obra complicada i serà tensa, però confiem en que ho tenim per mà i crec que els personatges estan carregats i apuesto, i el públic disfrutarà d'un thriller al teatre.
El que més ha tingut que ensejar és el David, eh? Ja veureu per què.
Vale. Sobretot el personatge del David és el que ha tingut d'ensejar més, pobret. Ja veureu per què.
Què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
S'ho passaran bé. Sí, és un thriller, és suspens i creiem que s'ho passaran bé. És una obra molt divertida.
Home, que no s'ho poden perdre, una aposta com aquesta a Sabadell, d'una obra de text superxula. A més, té una miqueta de tot. Té una miqueta de riure, és un thriller apassionant, un polsim d'amor i està fet amb molt de carinyo i bueno, amb molta feina darrere. Així que crec que no s'ho poden perdre per res ara mateix.
Bueno, bàsicament de riure no gaire, però bueno, és molt suspense, no? Vull dir, és tot i que se sap el que passa, per això doncs ens enfumem una mica del personatge aquest del David, que és el que diem, però bueno, no, l'obra és sèria, i vull dir, el desenllaç final que realment, que també està basat una mica, doncs, amb la cosa que, o sigui, amb Nietzsche, sobre la teoria doncs, del superhome i tot això, i en fi, després es demostra per què, no?
Bueno, doncs haurem de venir a veure, a descobrir què és aquesta, doncs, la corda maleïda, què passa aquí. Doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Amunt al taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I ja estem arribant al final del programa i com cada dimecres ens toca saludar la nostra experta teatrera de la cartellera de la capital, Elvira Franc, que avui ens parlarà de dues produccions barcelonines, L'Oreneta, dirigida per Josep Maria Mestres, amb unes interpretacions de Dafnis, Valdud i Emma Vilarassau, molt, molt intensa i colpidora, i Terra Baixa, el Teatre Lliure, dirigida per Roger Bernat, que és un exercici actoral una mica estrafolari, que ara en parlarem, que recorda aquesta producció de Puigcerver. Elvira, bon vespre, què tal?
Hola, bon vespre. Doncs sí, parlem d'aquestes dues obres. Comencem per Terra Baixa. Mm-hmm. Eh? Anirem augmentant els meus gustos.
La intensitat també, sí.
Sí, això mateix. Terra Baixa, com tots sabem, d'Àngel Guimarà, el Teatre Lliure de Gràcia, i com has dit, dirigit per Roger Bernat, que presenta aquesta versió de teatre català que, bueno, sabem que Fabià Puigcerver va ser un dels creadors del Teatre Lliure. Llavors, fa 30 anys que va presentar al Terra Baixa, i el Roger Bernat vol fer aquesta versió simulant o imitant exactament el que van fer llavors. És una cosa molt arriscada, eh? Vol això mateix, aquesta obra es va presentar fa 30 anys, i la singularitat és que, tal com has dit al començament, són 78 actrius i actors que repartiran en 13 representacions. O sigui, que a cada representació hi ha 6 actrius i actors que han de reproduir aquest muntatge, una oferta arriscada, que les actrius han de repetir el més fidelment possible la versió del 1990. A la representació s'ha d'anar reproduint els diàlegs i les situacions sense haver-los assajat abans. Totes i tots es serveixen d'un petit auricular on van sentint el guió i les veus que des de llavors ho feien els actors, i han de reproduir. I llavors han de reproduir els diàlegs i veure els moviments a través d'un televisor que està situat al fons de la sala, que també podran veure el públic, però s'han de girar, el públic s'ha de girar per veure, perquè està al darrere dels espectadors. Eh? Uh-huh. I ells han de reproduir també doncs, els moviments i les situacions. A l'espectacle no hi ha ni vestuari, ni caracterització, ni tampoc escenografia. Només un lleu dibuix, com era la rampa d'aquella època, una rampa que hi havia, doncs ara hi ha el dibuix. Uh-huh. El dia que hi vaig assistir jo, no vaig tenir gaire sort amb les interpretacions. L'Alba Brunet feia de Marta, més pendent d'un floc de cabells que li queia davant de la cara que de la seva actuació. Tant costa posar un clip que no caiguin els cabells a la cara. Em molesta molt a mi personalment veure doncs, que els cabells els hi cauen i no veure les faccions ni les expressions.
Sí.
Joder i Arrastoa, el Manelic, sense saber gaire com gesticular, mirant molt però no sabia gaire com moure's. La Dolors Bertran i el Jaume Vinyes en fan diferents papers, fent corredisses per l'escenari, sense quasi bé dir les paraules, només l'entonació, quan no sabien, i ja està, només deia l'entonació. El David Selves, mostrant-se autosuficient, i quan no sabia fer el que tenia de fer, reia, buscant la complicitat del públic, que els considerava amics. De fet, al meu darrere hi havia el Julio Manrique, i quan reia es dirigia amb el Julio, dient, mira, m'he equivocat, però no passa res. Això tampoc no és gaire agradable, la veritat. Mm-hmm. I la millor, la Paula Jornet, que com que no era la primera vegada que feia de Nuri, falsament anunciat que no coneixia el guió, doncs ella sí que es movia amb més desenvoltura. Una experiència que sabem, sabia el que anava a veure, eh? I reconeixent la complicació que porta les actuacions, no em va satisfer gens. Va arribar un moment que no sabia si volien fer un homenatge o enriure-se'n de la posada en escena de fa 30 anys. Terra Baixa va ser una crítica sobre la societat dominant. Una obra que recentment també la podem gaudir i veure tots el procés de creació a TV3 en el programa Llop, que seguim molts, no? Uh-huh. I esperem que anem matant llops i que la Terra Alta i la Terra Baixa al final s'uneixin. Aquesta proposta la podrem veure fins al dia 6 de març.
Bueno, és un experiment, no? És un experiment una mica estrafolari, com dèiem també abans.
Molt agosarat, però que ja ho anuncien que és un experiment, ja. Però que haurien d'escollir una mica més els actors. De veritat.
Clar, sí, té un risc impressionant fer això, no? Perquè, sí. A més, amb una obra que és com de les més tradicionals
i
de les que es coneixen més, és un experiment... Déu-n'hi-do. Potser el que hauria de passar, no, Elvira, no sé si estàs d'acord, que saber una mica el sentit, no? També, no sé si has llegit una mica què comentava el director sobre aquest exercici teatral, però trobar-li una mica el sentit o l'argumentació o el per què de fer-ho d'aquesta manera, de manera improvisada, de manera canviant els actors, de manera minimalista, de manera... És a dir, trobar-li el què, no?, en aquesta proposta, perquè segurament té un deu tenir, vaja, un objectiu al darrere, no? Voler aconseguir demostrar, més enllà de l'exercici en si, vull dir, de voler intentar traslladar alguna cosa o transmetre alguna cosa.
Però saps què, Marcel? Queda fals. Queda fals, perquè jo tenia el director davant que representava que havia de riure i aplaudir quan ho feien fa 30 anys, portava uns auriculars, que va sortir explicant que portava els auriculars, i durant tota la funció aquells auriculars no se'ls va posar. Mm. Els sabia. Sabia, perquè clar, un director ha de saber quan, tot el guió i tot. Llavors és una mica, jo ho vaig considerar una mica d'enganyifa, de veritat.
Bueno. O una enganyifa o superinnovador. Deu haver opinions de tot.
Sí.
Què més, passem, què més tenim?
Sí. L'Oreneta, de Miquel Clua, a la Villarroel. Com has dit, l'Emma Vilassau i el Daphne Baldú presenten aquesta oferta teatral dirigida per Josep Maria Mestres, que són quatre noms molt significatius en el panorama català i que s'han ajuntat per presentar aquesta obra. Josep Maria Mestres ha dirigit altres obres d'en Clua. I hi ha aquesta unió que fa que tot respiri bé. Una proposta que està anunciada com un cant a la diversitat, a l'amor lliure, i que realment és així. L'Oreneta tracta d'un jove que vol millorar la tècnica musical i busca una professora de cant. La relació entre mestre i alumne els portarà a analitzar un atemptat islamista contra la comunitat LGTBI, que va succeir un any abans. Un fet real d'un acte terrorista perpetrat a Orlando el 18 de juny de 2016, quan un terrorista va entrar a un bar amb un fusell i va matar 50 persones. Cada un dels personatges de l'obra té una idea molt diferent de l'altra, però en el fons tots tenen els mateixos sentiments, el dolor i l'amor. El passat els uneix i hauran de qüestionar la pèrdua i el perdó gaurint les ferides amb l'amor. L'obra s'ha representat a diversos països abans que es portés a Catalunya. Actualment s'està presentant a París. També es va estrenar a Madrid amb el títol La Golondrina. I va assolir un discutit èxit sobre el tema i les interpretacions. Estic segura que el nostre públic sabrà apreciar el gran text i el profund missatge i la nova manera de realitzar-lo, que també, i també les excepcionals interpretacions. Un text magnífic que interpel·la i commou, escrit des de l'ànima, íntim i d'una gran sensibilitat que provoca que ens desfermin emocions difícils de controlar. Un text contra la intolerància, contra el terror, un crit d'alerta per reivindicar la llibertat de tothom, que tothom sigui com vulgui ser i que estimi a qui vulgui estimar. Les actuacions són encertadíssimes. David Baldúf, un actor que crec que fins ara no s'ha valorat prou, fa el paper del noi que ha patit la pèrdua d'una persona molt estimada. Una actuació sense exageració i d'una manera molt creïble. L'Emma Vilarasau interpreta aquesta mare que ha perdut el fill. Com sempre, es val de la seva faceta dramàtica que tant domina i que sap que agrada en el seu públic. La intolerància, la diversitat, la incomunicació són els grans temes d'aquesta obra signada per Guillem Clua, ressaltant un dels motius que més li agrada tractar en aquest autor, que és l'homosexualitat i és la seva problemàtica. Clua va escriure aquesta obra de teatre pràcticament al cap de pocs dies del que havia passat aquests assassinats tan horrorosos, mogut per la necessitat d'escriure aquell fet, que també fa pensar en altres atemptats que s'han comès. Recordem altres obres d'en Clua, aquest director i dramaturg, per exemple, Justícia, que va ser molt premiada, Smiley, o 73 raons per deixar-te, o Smiley després de l'amor. Un autor que l'any passat va ser distingit amb el Premi Nacional de Literatura en la modalitat de literatura dramàtica. Aquesta oreneta estarà en cartell fins al dia 10 d'abril. Si podeu, aneu-hi.
Val molt la pena, eh? Pell de gallina, oi?
Sí, Elvira? Pell de gallina. Molt dramàtica, eh? Molt dramàtica.
Sí, però superclara, super, amb uns personatges que, bueno, que et captiven des del primer moment i entres, i molt ben tramada, també.
Molt ben, i ben dirigida.
Molt ben escrita i dirigida.
Molt bé, una oferta molt bona, la veritat.
Sí, sí. A més, amb evidentment, parlant, com deies tu, de l'amor, no?, de l'efecte, també del dolor.
De la incomunicació.
De la incomunicació i... també sumant aquest tema també tan actual, tan vigent malauradament, de l'homofòbia, no?
Sí.
I de la, bueno, d'això, de com superar tot això, de com els personatges gestionen emocionalment i volen intentar superar tot això. És a dir, que toca moltes branques, eh, aquesta obra,
sí.
I segur que en alguna part hi pots connectar d'alguna manera
segur,
com a espectadora.
Que l'espectador s'hi sent interpel·lat, segur, sí.
Molt, molt, molt interessant i recomanable, i amb aquests dos actors que, no?, amb una sonografia senzilla, només els dos intèrprets...
Ja ho omplen tot.
Sí, ja ho omplen
tot. I el text.
I tothom està en silenci escoltant,
sí,
perquè tothom hi està dins.
Moments d'emoció que quasi et venen les llàgrimes, eh? Els ulls, sí.
Sí, sí. Doncs gràcies, Elvira, per aquestes dues recomanacions, aquests dos comentaris que ens has fet avui. I tornem dimecres vinent amb més propostes de Teatre Barceloní.
Això mateix. Vinga,
adéu-siau. Adéu.
El Teatre Sabadellenc, a Ràdio Sabadell.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web de Ràdio Sabadell. I seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.està, i també a Facebook. Tornem ben aviat amb més converses sobre teatre i amb més protagonistes del panorama teatral de la ciutat. Bona nit.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló.